Són les 8, bon dia des de l'estudi de Ràdio Capital.
Bon dia d'ulleres de sol. Dilluns majoritàriament dominat pel sol, amb alguns intervals de núvols prims i temperatura màxima al voltant dels 18 graus.
Supermatí, el despertador informatiu del Baix Empordà.
Bon dia a tots i totes. Avui és dilluns, dia 19 d'abril. Comencem una nova setmana. Sembla mentida que els dies puguin passar tan ràpid. Com bé sabreu tots, encetem una nova setmana en què es manté el confinament comarcal. Tot i que dins del govern hi va haver un debat sobre si obrir el confinament per vegueries o regions sanitàries, finalment divendres passat es va decidir mantenir la situació actual per veure com evolucionen els indicadors de la pandèmia. Ara mateix al Baix Empordà tenim un risc de rebrot de 330 i una taxa de reproducció del virus d'1,38. Això és un petit augment respecte a la setmana anterior, així que haurem d'estar pendents de les noves dades per veure si segueixen creixent o si es mantenen estables. Tot i això, aquesta setmana segur que serà diferent i especial per molts, perquè aquest divendres és Sant Jordi. I tot i que sigui un confinament comarcal, això ja és bastant més del que teníem l'any passat, quan vam viure un Sant Jordi totalment insòlid i encara confinat a casa. Aquest any, com a mínim, podrem sortir a passejar i regalar roses i llibres, i això trobo que ja és una raó per estar contents. També contents per les llibreries de la nostra comarca, que podran tornar a vendre llibres en un dia tan important. A més, a Ràdio Capital estem preparant tot de coses per celebrar la Diada. Per començar, si no sabeu quin llibre regalar o comprar-vos, estigueu pendents de la web radiocapital.cat perquè us farem algunes recomanacions relacionades amb el Baix Empordà. I també us avanço que el mateix divendres farem un programa especial de Sant Jordi. De moment, fins divendres, ens escoltarem cada dia al Supermatí. I parlant del Supermatí, el d'avui ve carregat. Tenim tot de notícies importants i interessants per explicar. Per exemple, seguirem actualitzant el tema dels 6 municipis del Baix Empordà que volen fer al·legacions al Pla Director Urbanístic de la Costa Brava. Coneixerem avui la postura de SOS Costa Brava i més detalls sobre el que demanen els ajuntaments. També explicarem com un seguit d'obres sense llicència al Club Tenis Palafrugell han causat un conflicte entre el grup PSC de Palafrugell i l'equip de govern. I acabarem, com cada dilluns, amb la Marc Coll i la seva secció Veus de l'Empordà. Veurem a quin municipi ens porta i a qui coneixem. Són les 8:02 i abans i comencem el programa. Ara, però, abans de res, cal que saludem la redacció d'informatius de Ràdio Capital. Bon dia, Paula Brines.
Hola, bon dia.
Eugènia Güell, bon dia.
Hola, bon dia.
Aquí tenen Sergi Villena, ara escoltem a l'Eugènia Güell, bon dia.
Bon dia.
I Paula Balcebre, bon dia.
Bon dia.
Comencem repassant els titulars. Com explicàvem la setmana passada, 6 municipis del Baix Empordà s'han unit per denunciar que el pla director és poc clar. Aquests municipis són Palafrugell, Castell-Platja d'Aro, Palamós, Sant Feliu de Guíxols, Pals i Calonja. Per això aquests ajuntaments van enviar una proposta de modificació de la norma. Avui coneixerem el punt de vista de SOS Costa Brava. L'entitat ecologista s'oposa a canviar el pla director i diu que els ajuntaments que ho demanen s'alineen amb els promotors. Eugènia.
L'entitat assegura que hi ha fórmules per resoldre els dubtes que es generin en l'apartat d'integració paisatgística. Per això, esperen que la Generalitat mantingui el pla director tal i com està.
I per l'altra banda, Jordi Soler, l'alcalde de Calonja, va explicar al Supermatí el punt de vista dels alcaldes, que reclamen aquests aclariments en el pla director urbanístic.
La normativa deixa en decisió dels ajuntaments temes que, segons ells, haurien d'estar regularitzats. Soler diu que aquest problema d'interpretació de la normativa d'intervenció paisatgística no es pot resoldre amb una circular i, per tant, celebra que Calvet convidi a fer diàleg i espera que els hi posin dia i hora.
Agents rurals demanen regulació als espais naturals gironins a causa de l'increment de visitants dels darrers mesos.
Des de fa uns anys, els esports en el medi natural estan en auge. Això i la facilitat de compartir fotos i informació dels espais han fet que s'hagi incrementat el nombre de visites. Aquest increment comporta alguns actes incívics i és per això que des d'agents rurals es creu que s'ha de regular l'accés als espais.
Unes obres sense llicència i la construcció il·legal d'una pista de pàdel al Club Tenis Palafrugell causen un conflicte entre el PSC de Palafrugell i l'equip de govern.
El PSC de Palafrugell
denuncia que l'Ajuntament va prendre un paper passiu quan no va aturar les obres. En canvi, l'equip de govern diu que això és completament fals.
Escoltarem com ho expliquen des del PSC i com ho explica l'alcalde del municipi. Palamós rescindeix el contracte amb la constructora encarregada de les millores d'un barri per incompliment de terminis.
L'Ajuntament ha rescindit el contracte amb l'empresa encarregada de les obres de l'Eixample degut a l'incompliment dels terminis i les subsegüents queixes dels veïns. Es preveu que la nova empresa contractada acabarà les obres en un termini aproximat de 6 setmanes.
I també a Palamós recullen signatures contra la platja per gossos prevista a Palamós.
Sí, alguns veïns de Palamós critiquen que l'Ajuntament vulgui crear una platja per gossos en un espai a tocar del port on hi ha deixalles, la platja de Pere Grau. Ja s'han recollit més de 760 signatures en contra i critiquen que se'ls vulgui enviar amb els gossos en una platja on hi ha un cartell que recomana que no es banyin i on a més hi ha una colònia de gats. Reclamen poder tenir un altre espai i asseguren que si no faran desobediència civil. L'Ajuntament, per la seva banda, diu que la decisió no és definitiva i s'ha d'aprovar en el ple. Afegeix també que si la proposta tira endavant, la zona es condicionarà.
I no canviem de tema perquè 30 veïns de Palamós es manifesten amb els seus gossos a la platja.
I reclamen un espai adequat a les mascotes. De moment, l'Ajuntament només els ha ofert una platja que consideren que està aïllada, però també plena de pedres i deixalles. I, a més, remarquen que hi ha una colònia de gats i asseguren que habilitar un altre espai seria més fàcil i més econòmic que intentar condicionar aquesta platja, que és la platja de Pere Grau.
L'Institut de Promoció Econòmica de Palafrugell busca empreses per la cinquena jornada d'oportunitats laborals.
Les empreses que necessitin personal poden omplir el formulari d'inscripció fins al dilluns 19 d'abril. A diferència d'altres anys, la jornada durarà dos dies, l'11 i el 12 de maig, i tindrà un format diferent per adaptar-se a les restriccions sanitàries degudes a la pandèmia de la Covid-19.
L'escriptora Teresa Jové donarà nom al Premi de Narrativa Curta Vila de Begur.
Així és, a partir del 2022, coincidint amb la 37a edició del Premi de Narrativa Curta Vila de Begur, l'Ajuntament canviarà el nom d'aquest per la de l'escriptora i pedagoga Teresa Jové. La degana dels escriptors en català i veïna d'Esclanyà va complir el febrer el seu centè aniversari i en el marc dels actes de commemoració de l'any Teresa Jové, la Regidoria de Cultura ha proposat rebatejar amb el nom de l'escriptora un dels certàmens literaris amb més tradició i prestigi del municipi i del territori.
Fem un cop d'ull a l'estat del cel d'aquest dilluns i saludem a l'Albert Aparicio, que ens porta la previsió del temps. Bon dia, Albert.
Bon dia.
Amb quin temps comença aquesta setmana? Ens pots fer un...
Doncs aquesta setmana, a diferència del cap de setmana passat, la temperatura tendirà a recuperar-se progressivament i a pujar sobretot els valors mínims. Avui, amb un dilluns majoritàriament assolellat i amb alguns núvols alts i prims, en general poc abundants. La temperatura màxima es situarà al voltant dels 18 graus al Baix Empordà i la mínima entre els 4 i els 6 graus. I tot i que la temperatura tendirà a recuperar-se els propers dies, entre dimarts al migdia i tarda i durant la jornada de dimecres, les nuvolades tornaran a ser protagonistes, fins i tot amb algun plogim o ruixat durant dimecres. En general, amb precipitació minsa o poc abundant. A partir del migdia de dijous, temps més estable i arribaríem a divendres amb una jornada de Sant Jordi sense pluja i més assolellada, tot i que a finals de setmana, el diumenge, podria arribar una pertorbació amb pluja, però per això encara queden forces dies i ja ho anirem actualitzant. Així que, de moment, els mapes del temps ens indiquen un Sant Jordi de bon temps.
Perfecte, Albert, moltes gràcies. Són les 8 i 9 minuts i avui el comentari d'opinió d'aquest supermatí ens el porta l'escriptora Sabel Gámez.
En els últims mesos el món ha estat testimoni d'uns esviraments bastant misteriosos. Una sèrie de monolits, platejats i daurats, apareixen i desapareixen sense cap explicació i autoria, en punts completament diferents i allunyats del planeta. La primera estructura es va trobar el passat 18 de novembre de 2020 a Utah, als Estats Units d'Amèrica. Agents de la unitat Aèria Bureau del Departament de Seguretat Pública de Utah, que realitzaven un sobrevol en el desert de l'estat, van descobrir el primer monolit. Aquest el van seguir d'altres. El trobat per uns excursionistes el 2 de desembre en el pic de la ruta de senderisme Pine Mountain Loop, a la ciutat de Tascadero, el que va aparèixer a Chía, Cundinamarca, aquest daurat, un altre més a Califòrnia, en aquesta ciutat ja en portem tres, un altre a Romania, un més a Països Baixos i els que no s'han trobat. I últimament a Catalunya ens han sorprès al peu de les nostres platges, l'últim a les costes de Tarragona. Però què són perquè apareixen i alguns després desapareixen. La NASA, extraterrestres, algun milionari boig està darrere d'aquesta col·lecció de monolits metàl·lics i la seva manera de mostrar-se al món? L'únic que sé és que afortunadament vaig poder gaudir del que va aparèixer a la platja de Sa Conca, a Platja d'Aro, que va deixar-se veure en plena Setmana Santa i que oferia una nova postal d'una de les cales més boniques del món. Després se'l van emportar al parc dels Estanys per cuidar-lo, però tal com va aparèixer, va desaparèixer. El que no ha desaparegut és la màgia amb la que van envoltades aquestes estructures i la seva manera peculiar de dir-nos «Ei, mireu aquí! Ara em veus? Ara no em veus, però segueix gaudint del meu voltant. Per una vegada més, fem valer el que més val».
Molt bé, moltes gràcies. I avui ara toca posar una mica de música i avui us portem una cançó que està en boca de tothom. Es tracta de la nova versió que ha fet el productor musical Majestic del clàssic de 1978 Rasputin, de Boney M. La cançó està triomfant a TikTok i avui és la cançó del dia.
Projecte jove i dinàmic amb possibilitats de créixer professionalment? A Manlleu Origen busquem personal per la nostra botiga a Platja d'Aro. Inscriu-te a la secció Treballa amb nosaltres que trobaràs a la pàgina web a manlleuorigen.cat. La botiga de Manlleu Origen a Platja d'Aro et busca a tu.
Tota l'actualitat de l'Empordà és a radiocapital.cat. Les notícies més pròximes, l'opinió dels experts, els sons i les imatges per saber tot el que t'envolta. Són a radiocapital.cat. Radio Capital és molt més a internet. Sempre que vulguis, radiocapital.cat.
La ràdio de l'Empordà. 20 anys fent Empordà. 20 anys fent Ràdio Capital.
Hola, amics. Soc en Genís Bou, saxofonista i director musical dels Gramophone All-Stars Big Band. Us envio una abraçada fortíssima per felicitar aquests 20 anys de Ràdio Capital. Espero que en pugueu celebrar molts més. Una abraçada, salut.
Ràdio Capital.
La ràdio de l'Empordà.
20 anys.
Supermatí. De dilluns a divendres, de 8 a 9.
És un quart de 9 del matí i comencem a repassar l'actualitat del Baix Empordà. Comencem parlant del Pla Director Urbanístic i de SOS Costa Brava. Recapitulem per explicar que 6 municipis del Baix Empordà es van unir públicament per denunciar que el Pla Director és poc clar. Palafrugell, Castellplatja d'Aro, Palamós, Sant Feliu de Guíxols, Pals i Calonja han presentat una proposta de modificació de la norma. L'objectiu, diuen, que és abordar el tema sense haver de recórrer als jutjats. Avui afegim un altre punt de vista al tema perquè SOS Costa Brava suposa un canvi de la normativa d'integració paisatgística del Pla Director, tal i com demanen els 6 ajuntaments del Baix Empordà. L'entitat ecologista lamenta l'actitud dels consistoris i diu que el que fan és alinear-se amb els promotors. Per això esperen que la Generalitat mantingui el Pla Director tal i com està i remarquen que hi ha moltes fórmules per poder resoldre els dubtes que sorgeixin en cas d'haver de donar o no una llicència d'obres. Eugènia Güell.
L'advocat de SOS Costa Brava, Eduard de Ribot, explica que una solució seria que la Generalitat emetés un circular aclarint els punts dubtosos o que es facin consultes vinculants. De Ribot considera que la queixa dels 6 ajuntaments són excuses de mal pagador.
SOS Costa Brava s'ha trobat sempre amb els ajuntaments que al principi, quan nosaltres reclamàvem desclassificacions de sòl i modificacions del pla, ens deien que era impossible. Deien que no es podien desclassificar massivament terrenys. Quan reclamaven això, ells deien que hi haurien indemnitzacions milionàries. Aconseguim que la Generalitat surti al rescat de la Costa Brava i ara que es fan les desclassificacions, ara que la Generalitat suporta aquesta possible responsabilitat patrimonial, ara ens surten ajuntaments dient que el problema és la integració paisatgística i la normativa.
Per la seva banda, el president de SOS Costa Brava, Sergi Nus, considera que la reacció dels 6 ajuntaments és molt preocupant i més quan amenacen amb un contenciós administratiu al govern. Nus lamenta l'actitud que han adoptat aquests consistoris i considera que s'ha d'estar al costat de la Generalitat.
Procés de redacció del Pla Director, de negociació, d'aprovació inicial, on podien haver presentat esmenes, al·legacions, suposem que ho han fet, i, ostres, és en aquí quan haurien d'haver negociat i arribat doncs, a obtenir les solucions o les respostes tècniques que necessiten.
L'advocat ha dit que el que no pot ser és permetre aquestes construccions en un espai que està tocat al mar i aquest pla director urbanístic diu almenys impedeix aquestes aberracions urbanístiques. SOS Costa Brava aposta perquè la Generalitat doncs faci una circular que els aclareixi que poden fer, què poden fer i què no, i ho proposen els consistoris que demanin consultes vinculants a territori abans de donar una llicència. SOS Costa Brava, però, com dèiem, veu curiós que aquests consistoris no hagin decidit una millor integració paisatgística d'algunes edificacions i que ara que la Generalitat els dona un instrument hi vagin en contra. Des de l'entitat ecologista també han destacat que un 57% dels habitatges que hi ha actualment a la Costa Brava són segones residències.
Com dèiem, el problema sorgeix quan els 6 ajuntaments reclamen una revisió del Pla Director en l'apartat d'integració paisatgística. Els consistoris consideren que contempla aspectes molt subjectius que generen inseguretat jurídica perquè deixa criteri de cada ajuntament atorgar o no una llicència.
Els alcaldes dels municipis remarquen que en cas d'una denúncia posterior hauria de ser l'ajuntament corresponent qui s'hauria de fer càrrec d'una possible indemnització. Per això, diuen, moltes llicències s'han aturat, perquè els tècnics no tenen clar si el pla director permet tirar-les endavant o no. En una roda de premsa del passat dijous, els alcaldes van advertir que no descartaven anar als jutjats si la Generalitat no ho resolia durant el proper mes.
I el mateix dijous, el conseller de Territori i Sostenibilitat en funcions, Damià Calvet, els va respondre. Va recordar als ajuntaments que el pla director és plantejament vigent, que ha sorgit de molta feina. Va dir que entenia que puguin sorgir alguns dubtes a l'hora d'aplicar-lo i va proposar algunes maneres de solucionar-ho, com per exemple, amb una circular. Però Jordi Soler, l'alcalde de Calonja, va passar pel supermatí per detallar més el que demanen els ajuntaments. Soler diu que el problema d'interpretació de la normativa d'intervenció paisatgística no es pot resoldre amb una circular.
Per això celebra que Calvet convidi a fer diàleg i espera que els hi posin dia i hora.
i senzillament pensem que hi ha coses que es poden millorar molt directament des d'una simple taula de diàleg per clarificar qüestions i sobretot no deixar els ajuntaments a la seva lliure interpretació.
La normativa deixa en decisió dels ajuntaments temes que, segons ells, haurien d'estar regularitzats i, per tant, dubten a l'hora de donar llicències perquè volen evitar denúncies posteriors. Per tant, com va explicar Soler, no aleguen del pla director en si, sinó que els ajuntaments puguin tenir aquesta normativa ben clara. Soler va explicar a l'entrevista que no se'ls ha donat cap explicació convincent per part de territori, per això han apostat per fer aquest requeriment previ, que diu que no és amb intenció de posar un contenciós, però que si s'ha de posar, el posaran.
Fem aquest requeriment previ és precisament per provocar que ens trobem, que parlem, que arribem a acords, perquè fins ara, amb les reunions que hi ha hagut, no s'ha volgut clarificar de cap manera les situacions dels ajuntaments ni com hem d'interpretar la normativa.
I canviant de tema, sobre l'acord amb la policia local de Calonge per tornar a fer hores extres, Soler ha explicat a Ràdio Capital que és fruit d'una taula de negociació.
Després d'una proposta de l'Ajuntament es va arribar a un acord amb els matisos que es van aportar, segons va explicar Soler al Supermatí. També van fer una mica de balanç de govern. Va destacar que l'important en aquest govern municipal són les persones.
Tot el que és la política partidària, tret de les qüestions de consciència o les qüestions, diguem-ne, de política més de caire independentista o de caire de política general, amb la resta anem tots a una i amb aquesta hi ha llibertat de vot perquè cadascú pugui pensar segons la lliure consciència.
Segons va explicar Soler, han tornat a posar, diu, Calonge on mereixia després d'un trasbals terrible. Com sempre, podeu escoltar l'entrevista sencera a radiocapital.cat.
Els agents rurals demanen regular els accessos als espais naturals gironins davant l'increment d'usuaris els últims mesos.
Els agents rurals aposten per regular l'accés al medi natural de les comarques de Girona. Des del cos alerten que arran de la pandèmia s'ha vist un increment molt evident d'usuaris en aquests espais i aquest fet provoca aglomeracions que perjudica els paratges. El cap del cos a la demarcació, Ignasi Dalmases, reconeix que els preocupa aquesta situació i diu que cal treballar conjuntament amb els municipis per regular-la. Dalmases dona per fet que aquest turisme de medi natural ha arribat per quedar-se, encara que en els propers mesos es flexibilitzin les restriccions per viatjar a països de l'estranger. La pandèmia ha omplert encara més alguns espais que ja abans eren molt concorreguts, com el massís de les Gavarres, la Fageda d'en Jordà o el Cap de Creus. A més, però, des del cos han detectat que altres llocs que abans eren gaire freqüentats ara reben desenes de visitants cada cap de setmana. El problema, indica Dalmases, és que en dies molt concrets de la setmana coincideixen molts usuaris que van a fer activitats diferents. En aquest sentit, explica que es troben en zones on han de conviure els passejants, els ciclistes, els motoristes, els caçadors i, a més, els boletaires a la tardor. Tot plegat, explica, deixa imatges com cotxes mal aparcats, cues de gent per accedir a un lloc concret i un increment d'actituds incíviques com llançar la brossa a terra. Unes actituds que acaben malmetent aquests espais. Dalmases, llavors, aposta per treballar conjuntament amb els ajuntaments per tal de poder regular els accessos a aquests paratges, també fins i tot quan s'acabin les restriccions per la pandèmia.
També és bo que tothom tingui accés arreu, el que passa que s'ha de fer de manera ordenada i correcte i respectuós amb el medi. Nosaltres pensem que sí, que això haurà d'anar-se adaptant en els problemes que anem veient.
Dalmases també destaca el paper de les xarxes socials.
Ignasi Dalmases explica que una de les eines més efectives per donar a conèixer nous paratges són les xarxes socials. El cap dels agents rurals de Girona assenyala que la mateixa ciutadania descobreix nous espais que abans amb prou feines coneixien els veïns de la zona. Aquest fet atribueix parcialment l'increment del nombre de visites tant als espais que ja eren coneguts com als que no. És per aquest fet que insisteix que els espais naturals han de començar a regular-se.
I que en aquest moment, doncs com que és molt fàcil tota aquesta informació d'una persona que vagi a un indret que sigui bonic, penjar-ho a les xarxes socials i que en qüestió d'hores en tinguin coneixement o centenars o milers de persones, i és molt fàcil de que tota aquesta informació arribi i que, per tant, hi hagi accés d'una persona que no hi hagi estat mai ni que sàpiga el millor tan sols quin era aquell municipi.
Ja hi ha localitats que hagin començat a aplicar aquestes mesures?
Una de les localitats que més ha apostat per una nova regulació dels espais naturals és l'Ajuntament de Santa Pau, a la Garrotxa. El seu alcalde, Josep Companys, reclama que la Fageda d'en Jordà es visiti amb cita prèvia. El motiu és evitar les aglomeracions que es produeixen a aquest espai natural en certs moments de l'any, especialment a la tardor. Companys explica que des de fa temps es troben que cada vegada hi ha més gent i aposta per prendre una decisió ferma de país. També assegura que s'han trobat una situació terrible amb els gorgs a l'estiu i, per tant, han de fer alguna cosa i que fer demanar hora seria una bona opció. Tot i això, reconeix que es tracta d'una decisió que s'ha de prendre des de territori, però assegura que seria bona tant per veïns com per visitants.
Atenció a això, s'han fet obres irregulars sense llicència i s'ha construït de manera il·legal una pista de pàdel al Club Tenis Palafrugell. Això ha causat un conflicte o un xoc de punts de vista entre el PSC de Palafrugell i l'equip de govern, Sergi.
El PSC de Palafrugell ha denunciat un seguit d'obres irregulars i sense llicència a les instal·lacions del Tenis Palafrugell, juntament amb la construcció il·legal d'una pista de pàdel. El grup, que assegura que ho ha denunciat en reiterades ocasions al plenari, afirma que el més greu de tot és la passivitat i complicitat de l'equip de govern. Els acusen de no haver aturat les obres, tot i l'existència d'un requeriment de suspensió d'obres. I ara critiquen que la instal·lació ja està acabada i en funcionament. És per això que valoren portar l'expedient als tribunals, perquè sospiten que es pugui tractar d'un cas de tracte de favor i de prevaricació administrativa. Així ho explica Juli Fernández, portaveu dels socialistes a Palafrugell.
I veiem que aquí hi ha hagut una forta passivitat i per aquest aspecte no descartem poder portar l'expedient als tribunals perquè també podem intuir que hi ha algun membre del govern que era membre de lo que és el Club Tenis Palafrugell que això poder doncs, ha donat peu a que en aquest cas l'Ajuntament sigui tan permissiu.
I davant d'aquestes acusacions, a Ràdio Capital també hem volgut saber quina és la versió de l'equip de govern.
Per altra banda, l'alcalde del municipi, Josep Piferrer, assegura que és completament fals que hi hagi hagut un comportament passiu per part de l'Ajuntament i explica que el consistori sí que va enviar l'ordre d'aturada de les obres i que ara ja s'ha iniciat l'expedient d'enderroc.
Es va fer doncs, enviar les ordres d'aturada de les obres, com es fa en tots els casos, i ja s'ha assignat l'ordre d'enderroc de totes les obres que no estan fetes. No és veritat que hi hagi hagut un comportament passiu per part de l'Ajuntament, això és completament fals. El que sí que és cert és que s'ha fet el comportament que es fa en qualsevol obra il·legal que es fa en la resta de la població, ni més ni menys.
I ara anem cap a Palamós perquè avui hem d'explicar diverses notícies del municipi. Per començar, l'Ajuntament de Palamós rescindeix el contracte de l'empresa encarregada de les obres de l'Eixample per incompliment de terminis.
L'Ajuntament de Palamós ha rescindit el contracte que tenia amb la constructora encarregada de fer les obres de millora en el barri de l'Eixample. El motiu, assenyala el consistori en un comunicat, han estat els reiterats incompliments de termini per part de l'empresa, malgrat els advertiments des de l'àrea d'urbanisme. Des de l'Ajuntament aclareixen que ja s'ha iniciat un nou procediment de contractació amb una altra companyia per tal de poder completar les obres de millora en aquest barri de la ciutat. El comunicat també remarca que la rescissió del contracte no comportarà cap modificació ni en el projecte ni en el seu pressupost i, per tant, no tindrà cap mena de repercussió econòmica per als veïns i veïnes del barri. La nova contractació s'ha fet pel procediment d'urgència i ha de servir per completar de manera ràpida els serveis com l'asfaltatge dels carrers. Es preveu que la nova constructora estigui treballant en un termini aproximat de 6 setmanes un cop enllestit el procés administratiu pertinent. El projecte integral de l'Eixample es va iniciar el febrer de 2019 i inclou l'urbanització dels carrers amb noves voreres i paviment d'asfalt i afecta un espai delimitat pels carrers Indústria, Carmel, Enric Vinque i l'Avinguda del President Francesc Macià. Això inclou també tots els trams de carrers interiors d'aquest perímetre, en concret els perpendiculars a mar, carrers Avió, Mercè i Carmel, i els paral·lels a mars, com són els carrers de Santa Bàrbara, Santa Marta i Sant Antoni.
I continuem a Palamós parlant ara d'acció veïnal. Recullen signatures contra la platja per gossos que hi ha prevista. Paula Balcebre.
Sí, alguns veïns de Palamós critiquen que l'Ajuntament vulgui crear una platja per gossos en un espai a tocar de port on hi ha deixalles, la platja de Pere Grau. Ja s'han recollit més de 760 signatures en contra i critiquen que se'ls vulgui enviar amb els gossos on ara hi ha un cartell que recomana que no es banyin i on a més viu una colònia de gats. Reclamen poder tenir un altre espai i asseguren que si no faran desobediència civil. L'Ajuntament, per la seva banda, diu que la decisió no és definitiva i s'ha d'aprovar en el ple. La proposta ja ha rebut el vistiplau de la Comissió de Seguiment de l'Ordenança i l'Associació de Veïns Pet Friendly Costa Brava la rebutja i ho veuen inviable, segons explica el seu portaveu, Toñi Valle.
Llavors ens aparten, es troben el problema de sobre i creen aquesta platxeta com una espècie de gueto. I això nosaltres no ho acceptem. És un apartheid perquè molesta que se'ns vegi. La visibilitat no volen que estiguem a la platja gran de Palamós. Tot i que hem demanat també un petit tros a la Fosca i un altre a la platja de Castell, no? Però és evident que no hi ha cap interès per l'Ajuntament de solucionar aquest tema.
L'associació reclama al consistori que faci marxa enrere a la proposta de la platja Pere Grau. Asseguren que si se'ls dona una altra zona, a l'estiu estaran disposats a fer-la servir amb limitació horària. D'altra banda, l'Ajuntament de Palamós explica que la decisió no és definitiva i que en tot cas, si tira endavant i s'aprova en el ple, la platja es condicionarà, tal com explica el regidor de Medi Ambient, Xavier Lloberes.
Doncs el primer que s'ha de fer és treure aquests gats. Les següents accions serà acondicionar aquesta platja. No és una platja per animals fins que no s'aprovi en el ple municipal. Això és una proposta. Nosaltres estem treballant en diferents accions dins d'aquesta platja per acondicionar-la.
I seguint amb aquest tema, una trentena de veïns de Palamós s'han manifestat aquest diumenge amb els seus gossos per la platja de Palamós. Ho han fet malgrat que està prohibit i conscients que s'exposaven a una sanció per part de l'Ajuntament. El motiu és exigir al consistori que habiliti aquesta platja dedicada als animals i que sigui adequada.
I és que de moment l'Ajuntament només els ha ofert la platja de Pere Grau, que és un espai que consideren allunyat i ple de pedres, canyes i deixalles. També remarquen que hi ha una colònia de gats i asseguren que habilitar un altre espai seria més fàcil i més econòmic que intentar condicionar aquesta platja. De moment ja han avisat que cada diumenge es manifestaran encara que estigui prohibit. La portaveu de l'entitat, Toñi Valle, ha explicat que estan en contra, que no hi hagi un lloc on els gossos puguin estar-hi bé.
Sabem que som una part petita del poble, però una part pues, per nosaltres important, que tenim les nostres mascotes com si fossin la nostra família i que penso que tenim el dret de poder gaudir d'un trosset d'aquesta platja i d'alguna més que estem demanant per venir amb ells, a gaudir a l'estiu i passar la calor, que també tenen calor com tothom.
Pel que fa a la platja de Pere Grau, que és la que, com dèiem, els hi han ofert, es tracta d'un indret a tocar d'on comença el dic de Racer del Port. És una zona acotada, emmarcada pel mur de formigó i les roques del Givert. Durant el darrer any, bona part de la seva superfície l'han ocupada blocs de formigó i pedra que es feien servir per poder reparar el dic de Racer que es va malmetre amb el temporal Glòria. Com dèiem, els veïns expliquen que d'entrada l'accés a la platja és difícil, però que un cop a lloc, la zona també està plena de pedres, costa caminar-hi, hi ha deixalles, canyes, troncs, i a més l'associació diu que en aquest lloc hi viu una colònia de gats, com dèiem, i que just a l'entrada de la platja hi ha un cartell que ja alerta que s'hi prohibeix el bany. I que, per tant, si també posa que si s'hi accedeix a la cala és sota la seva responsabilitat.
L'Institut de Promoció Econòmica de Palafrugell ha organitzat pels dies 11 i 12 de maig, en format no presencial, la cinquena edició de la Jornada d'Oportunitats Laborals. Paula.
L'objectiu principal és el de posar en comú les necessitats de personal de les empreses amb candidats aspirants prèviament seleccionats, amb la finalitat de realitzar breus entrevistes que aquesta vegada seran per telèfon. De moment, l'IPEP es troba en la fase de captació d'empreses. Fins al dilluns 19 d'abril, les empreses interessades que busquen persones treballadores poden participar-hi omplint el formulari d'inscripció. La setmana que ve, l'IPE publicitarà les ofertes de feina rebudes i els candidats podran inscriure's del 26 fins al 30 d'abril en línia, adjuntant el seu currículum. L'Institut també s'encarregarà de preseleccionar posteriorment els candidats revisant que compleixin amb els requisits que l'empresari hagi definit a la inscripció. Finalment, l'IPEC contactarà amb les empreses participants abans del dia 7 de maig per programar les entrevistes no presencials que es realitzaran entre l'11 i el 12 de maig durant la 5a jornada d'oportunitats laborals.
I acabem explicant que la pedagoga i escriptora Teresa Jové donarà nom al Premi de Narrativa Curta Vila de Begú.
Sí, a partir de 2022, el Premi de Narrativa Curta Vila de Begú passarà a rebatejar-se a Premi Teresa Jové de Narrativa Curta de Begú, en nom de l'escriptora i pedagoga. En honor al 100 aniversari de l'autora i en el marc dels actes de commemoració de l'any Teresa Jové, la Regidoria de Cultura ha proposat canviar el nom del certamen. La proposta va tenir molt bona rebuda i va ser aprovada per unanimitat el passat 30 de març en la sessió ordinària del ple municipal. L'objectiu de la proposta, segons apunta la Regidoria de Cultura, és prestigiar l'escriptora i també honorar el nom de Begú dins del mapa literari dels Països Catalans. Aquest no serà l'únic acte de reconeixement que s'impulsarà enguany des de l'Ajuntament amb motiu de l'any Teresa Jové. Cal recordar que el 19 de març la Sala Plens va acollir la presentació del darrer llibre de l'autora, El degollador de Vallvidrera, i l'acte d'entrega de la Medalla Centenària de la Generalitat de Catalunya, i al llarg dels propers mesos és previst que es facin noves accions al municipi.
Hi ha una ràdio tranquil·la, una ràdio propera, una ràdio diferent, una ràdio Premium. 24 hores de música alternativa, relaxada, diferent. Diferent. 24 hores de cançons que no sonen mai a cap altra ràdio i que no les escoltes, les sents. Entra a radiocapital.cat i escolta Empordà Premium Ràdio. Sona diferent. Viu-la intensament. Saps on es fabriquen les cançons que sonaran en un futur? Al Factoria Musical. Et posem tot allò que serà un èxit i repassem què s'escolta arreu del món. Combinat amb les cançons que ho van petar en el seu moment. Factoria Musical. Cada diumenge de 6 a 8 del vespre amb l'Àlex Mata.
Ràdio Capital.
La ràdio de l'Empordà. Supermatí. De dilluns a divendres, de 8 a 9.
Passant 7 minuts de 8:45. Som al Supermatí de Ràdio Capital i un dilluns més tanquem el programa amb Veus de l'Empordà, la secció on coneixem els diferents municipis del Baix Empordà a través dels seus veïns i veïnes. Bon dia, Marc Coll.
Bon dia, Anna, què tal? Com estàs?
Molt bé, molt bé, molt contenta. I tu?
Doncs bé, un dilluns més aquí per conèixer, com deies tu, a diferents curiositats dels pobles del Baix Empordà.
I tant, i tant. En el darrer programa vam conèixer Ullastret a través d'un producte molt estimat al Baix Empordà com és el recuit de drap. Avui seguim en aquest municipi o ens portes cap a un altre poble?
Doncs mira, doncs avui deixem Ullastret per desplaçar-nos fins a Mont-ras, un municipi situat a l'interior, just al costat de Palafrugell, però que té sortida al mar. A dia d'avui, tot i tenir només 1.700 habitants, és un municipi referent en un esport poc conegut, però molt català, que són les bitlles catalanes. Uh-huh. Per parlar d'aquest esport i del municipi de Mont-ras, tenim amb nosaltres a la presidenta del Club Cremats de Mont-ras, que a més també és veïna de Mont-ras, que és la Victòria Medinyà. Bon dia, Victòria, què tal, com estàs?
Hola, bon dia, molt bé.
Bon dia.
Victòria, bon dia. Per qui no hagi sentit a parlar de les bitlles catalanes, que és aquest esport que em referia jo ara mateix, què són exactament i com s'hi juga?
A veure, és un joc simple, és un joc cultural, que té com a objectiu tombar 5 de 6 bitlles i per fer-ho es llança... hi ha l'oportunitat de llançar 3 bitllots. Bé, ara us dic bitlles i bitllots, més o menys per dir el que és, les bitlles fan 51 centímetres, n'hi ha 6, i els bitllots, perquè us feu una idea, és com aquell que agafa una ampolla.
Vale.
Bàsicament és que és...
Home, hi ha diferència.
Hi ha diferència, sí. Es tracta que des d'una distància... cada categoria, homes, dones i diferents edats de nens, tenen una distància de llançament. I es tracta de fer bitlla, pues, que són, quan fas bitlla, la puntuació és de 10 punts i va baixant.
I deies ara que hi ha categories, Victòria, deies que hi ha categories, hi ha una categoria masculina i una femenina, o és un esport mixta on ens barregem?
A veure, el jugar es pot barrejar homes, nens, diferents edats, totes les edats són bones, i entre les categories van des de Benjamí a la Mi a la Vi, infantil, cadet i sènior femení i cadet i sènior masculí. O sigui, això engloba edats des de 8 anys, que pot ser abans de 8 anys, fins a el que et puguis imaginar, fins que la persona vol jugar. O
sigui, fins que diguis prou.
És un esport familiar, exacte, ho pots fer en família, ho pots fer tots, dones i homes, i superdivertit, i bueno, i a més, i es fa a l'aire lliure, no sé, és això, bàsicament és això.
Jo crec que està, que ha quedat entès, un esport que això, que és molt català, com bé deia, però a més és un esport individual, no? Però que juguen aquí, perquè tu tires la vídia, la tires tu mateix, però com és una partida exactament habitualment?
Una partida
vas un per un, o com ho fas?
Sí, a veure, l'equip que participa en la partida és de 5 jugadors. Aleshores, un tira i els altres hi participen col·locant una altra vegada les bitlles i portant el bitllot que ha llançat el jugador amb ell mateix un altre cop per tornar a tirar. Consta de 9 tirs amb grups de 3. O sigui, un jugador tira 3 cops i l'altre en tira 3, l'altre en tira 3. I les puntuacions... El màxim de puntuació que pot fer un jugador són 90 punts, que serien 9 bitlles.
Vale. Sí, perquè sempre has de deixar una bitlla...
global... Perdona?
Que sempre has de deixar una bitlla de peu.
De peu, exacte. No? Si les tombes totes, és llenya, el que nosaltres en diem llenya, que són 6 punts. I llavors la puntuació va per bitlla tombada. Si en tombes una és un punt, si en tombes 3, doncs són 3 punts. I l'única diferència és, bueno, si les tombes totes són 6 punts, però si en deixes una de dreta, contràriament com el bowling, pues és la màxima puntuació. Baixis.
Bueno. I has d'intentar fer-ho amb una sola tirada.
No, o sigui, sí, amb una sola tirada, però que tens 3 oportunitats.
Vale.
O sigui, tu pots tirar 3 bitllots. Si en el primer bitllot, un mes en tombes una, en el segon o en el tercer pots arribar-ne a tombar 4 més. I el que queda després de tirar els 3 bitllots és la puntuació que consta en l'acte.
Vale. Jo crec que ara ja ha quedat entès. Jo deia, tota l'estona estic dient que això que és un esport molt antic, català, però que aquí, a Mont-ras concretament, sempre hi ha hagut tradició. Com és que en aquest poble va néixer tanta afició per les bitlles?
A veure, les bitlles, després del franquisme, varen quedar una mica aturades, però els documents més antics que consten a Catalunya són del 1402, que es va trobar a la Taronja, al Priorat. Nosaltres juguem a bitlles des del 2001 a Girona. De fet, el primer club de bitlles que hi va haver a la federació, que es va federar, va ser el 1987 i va ser un equip de Barcelona. I a partir d'aquí es va fundar la Federació Catalana de Bitlles i Bowling. Bueno, de bitlles dins del bowling. La federació engloba bitlles, bowling i algun altre esport semblant. Nosaltres, el 2001, ens va arribar el joc a través del regidor de cultura que hi havia abans a l'Ajuntament. Nosaltres estàvem dins d'una associació cultural del poble i vàrem organitzar un viatge a Barcelona perquè ens ensenyessin què era aquest joc. Ens va agradar, dins de la gent que fèiem que érem dins de l'associació, vàrem fundar 7 clubs de bitlles, que en principi vàrem ser tots de Mont-ras, per poder donar una mica d'empenta, i perquè nosaltres érem qui havíem anat allà... I
qui havíeu començat, no, també?
Exacte. El primer torneig de bitlles que es va fer a Mont-ras va ser un 11 de setembre. I a partir d'aquest 11 de setembre, exacte, cada any hem anat a fer, hem fet el torneig de bitlles catalanes a l'11 de setembre, excepte l'any passat, evidentment. Però bueno, i així hem anat promocionant les bitlles, els que hem pogut més ho hem fet més i els que ho han pogut fer menys ho han fet dintre de totes les seves possibilitats, amb les ganes i la voluntat de poder-ho fer, perquè, esclar, tot es tracta de ser voluntat, eh? Nosaltres això ho fem des del nostre entendre, perquè ens agrada aquest esport, perquè ens agradaria que s'hi jugués més, perquè dins de tot és un esport minoritari i, clar, i costa una mica d'entrar, però, bueno, a través de festes majors, a través de fires, nosaltres el donem a conèixer per tot arreu allà on ens criden.
Sí, perquè ara em deies, Victòria, que això, que vau començar a Mont-ras, perquè vosaltres sou els que vau, no?, vau anar fins a Barcelona fa 20 anys a conèixer de ben a prop aquest esport. Si no m'equivoco, es dic que éreu 7 equips. A dia d'avui també queden aquests 7 equips aquí a Mont-ras? Han augmentat, han disminuït? Que, clar, és saber fins a quin punt heu arribat, doncs, a viure aquest esport minoritari, com bé dius tu, aquí a Mont-ras.
A veure, ha arribat una mica de tot. Hem arribat a ser a la comarca del Baix Empordà 16 clubs de bitlles amb uns 20 equips jugant.
Déu-n'hi-do.
Però bé, passa el que passa. La mainada creix, coneixen esports d'èlit i a vegades, doncs mira, crida més l'atenció una pilota que una bitlla, i això hem de ser molt sincers i realistes. A veure, ara en som 9 de clubs. Ara en som 9, tot i que, esclar, durant aquest any passat ho hem aparcat tot, però...
Però com tots els esports, això, per desgràcia, sí.
Exacte, vull dir que hem arribat a ser 16 equips, ja t'ho dic, i 16 clubs, i cada club, quasi gairebé tots tenien més d'un equip participant. Havíem arribat a fer una mena de lligueta infantil, que ara això, doncs, ni pensar-ho. Però bueno...
Perquè parles d'edats, Victòria. Jo t'anava a demanar quina és, no?, la franja d'edats aproximada de gent que actualment aquí a Mont-ras juga a bitlles catalanes o practica aquest esport?
Mira, jo te diré el que passa en el nostre club. Els més joves tenen 40 anys i el més gran, em penso, si no m'equivoco, en té 73. Aleshores, doncs, bueno, ja t'ho pots imaginar, més o menys anem per aquí. Hi ha algú més jove, de 40 anys, sempre n'hi ha algun de més jove.
Però no és l'habitual. Però no és l'habitual, dic. Que no és l'habitual, que siguin més joves.
No. Hi ha, a veure, saps què passa? Hi ha una cosa molt clara. El jugador jove arrastra els seus fills fins que pot. I implica els seus fills perquè a ell li agrada, perquè els nanos veuen que els pares juguen a bitlles i també els hi fa gràcia. I això, inclús els avis impliquen els nets. Però, esclar, arriba un punt que aquests nens arriben a 12, 13 anys i tenen, clar, tenen altres prioritats i altres coses i també s'han d'entendre.
Ah, però tu em deies que vosaltres des del club intenteu, no?, fer accions per donar a conèixer aquest esport i perquè no es perdi, que això realment és el més important, perquè la gent el segueixi practicant i d'aquí 20 anys puguem seguir parlant de les bitlles catalanes com un esport actual, però què hem de fer, no? Quines accions en aquest cas hauríem de fer perquè la gent jove s'apuntés a practicar aquest esport i li agafés la passió, perquè sí que és veritat que crida molt als esports d'èlits que, pues, que, entre altres coses, per exemple, apareixen a televisió. No sé si això seria alguna de les coses que hauríem de fer per donar-lo a conèixer i que la gent vegi que existeix aquest esport i que hi ha més enllà dels quatre esports coneguts.
Bé, sí, a veure, nosaltres, per exemple, participem i intentem deixar jocs de bitlles a les escoles. Des de les escoles alguna d'elles doncs, ha fet diferents activitats amb les villes. Per exemple, les fires. A les fires doncs, hi van els pares, hi va la mainada, hi va... no sé, en els casals d'estiu deixem jocs de villes. És la manera i la difusió. La difusió és el principal i el que necessitem. El que dius tu, a veure, ja no te dic sortir a la televisió, que també estaria molt bé, no hi ha cap dubte, però, clar, que també una mica més les escoles s'impliquessin, perquè, esclar, nosaltres estem oberts a tot. Nosaltres, si no tenim jornada de villes federada, ens diuen diumenge, jo què sé, aneu a la Fira de Llers de la Cirera, que hi anem, fa 12 anys que anem a la Fira de Llers de la Cirera. I, bueno, és impressionant. Allà hi juga tothom. I fins i tot venen gent de la Catalunya Nord que també juguen a villes a la Catalunya Nord. Vull dir que molt bé. I ens ho passem molt bé i és un diumenge super divertit i tothom... quan ho veuen és espectacular, o sigui, te venen ganes de jugar-hi, saps? I com més hi jugues, més t'agrada. Això és veritat, perquè tots els que juguem a villes intentem que la cosa tiri endavant i que puguem jugar a villes sempre que puguem. És això.
I quina és la... Clar, no. I quina és la reacció, no? Que tenen... Vosaltres deixeu, per exemple, en aquest cas, per aconseguir que la gent jove o els més petits doncs, coneguin aquest esport. Què us diuen les escoles un cop heu cedit doncs, aquests jocs de vítries dels nens? Com ho viuen? Els agrada? Perquè, clar, això és important tenir, no?, aquesta reacció, aquest feedback de les escoles o dels casals, sí, per exemple. Mira, perquè quan aneu a una fira ho veieu en directe, però, clar, en aquest cas, sí. Vosaltres cediu el joc, però no hi sou allà.
Això te'n dones compte quan te tornen les bitlles. Quan te tornen les bitlles, te diuen l'any que ve tornarem a venir-ne a buscar. Això t'ho diu tot. Vol dir que ha funcionat. Nosaltres, per exemple, dues escoles d'aquí Palafrugell, tenim jugadors del nostre club que hi estan implicats a l'escola. I ells mateixos fan la promoció. Ells diuen... Victòria, t'agafem dos jocs de bitlles perquè els nens de l'escola jugaran a bitlles perquè hem parlat amb el professor de gimnàstica i farem bitlles. I es fan també els rodajocs. A Palamós hi havia una escola superimplicada amb les bitlles. Clar, és entrar-hi, és quan... Quan tu deixes un joc de bitlles, per exemple, hi va haver una escola que me varen tornar les bitlles i ni tan sols la varen desempaquetar. Clar, és la implicació de l'escola.
No, és totalment és important i tenir aquesta resposta que t'ho tornin a demanar és increïble també en aquest cas.
Exacte. Nosaltres tenim un parell o tres d'escoles que quan ens els tornen, perquè nosaltres els deixem temporalment, els deixem 3 mesos, més aviat sol ser el tercer trimestre, que és quan es fan les activitats esportives i tot això, i ja te diuen, tindràs dos jocs de bitlles aquest any? Aquest any agafem 3, vale, doncs agafem 3, no hi ha cap problema. I quan te les tornen te diuen això, l'any que ve hi tornem. Doncs, clar, són nens d'entre 9 i 16 anys els que solen jugar bitlles a l'escola.
Que és la gent que hauríem d'aconseguir recaptar, no?, captar perquè vinguessin a practicar
a fora. Nosaltres sempre els hi fem la proposta i els hi expliquem que és un club de bitlles, que si ells volen, doncs, bueno, nosaltres havíem intentat, fins i tot des del nostre club, organitzar una escola de bitlles. El que passa que vàrem veure que no funcionaria perquè... Clar, necessites moltes coses, has de buscar la implicació dels pares, a vegades els pares no s'hi volen implicar, i també costa una mica això. Però, clar, el pare que juga a bitlles sap què vol dir. A vegades amb un pare li intentes explicar què són les bitlles i si ell no ho sap, pensa que millor que el nen jugui a una altra cosa. I és arribar-hi des de, ja t'ho dic, des d'organitzar tornejos, que nosaltres a totes les festes majors que ens ho demanen a l'estiu també intentem anar-hi, perquè és allà on es veu què són les villes catalanes. Perquè, esclar, mentre tu jugues competint, només ho veu l'equip contrari tu. Clar. Però quan fas una exhibició és quan la gent ho veu i s'implica.
Perquè, Victòria, ara m'has dit, abans comentàvem que realment hi ha una federació oficial de vídeos catalanes i ara parles de tornejos. O sigui, existeixen altres tornejos a part de la competició oficial de Lliga?
A veure, nosaltres juguem oficialment les lligues de categoria catalana, provincial, la Copa Generalitat i la Lliga d'Individuals. Això és des de la federació. El que passa que la federació ens demana a tots els bitllaires que promocionem el joc, que intentem arribar a més gent, cosa que ja ens agrada fer-ho. Vull dir, ho fem voluntàriament, ja t'ho dic, i tot corre pel nostre compte. L'únic que ens empara és una mica el fet de que quan anem quan s'organitza un torneig, els tornejos en diguem el que és un torneig de festa major, el que és un torneig de fira, el que és un torneig dintre, no sé, per exemple, el Consell Comarcal organitza tornejos d'esport. Pues, si ens ho demana, també hi anem, que també ho hem fet. Vull dir, és que ens hem desplaçat a tot el que és la província de Girona, no t'ho pots imaginar, a molts llocs. Nosaltres intentem, ja t'ho dic, sempre que no tenim lliga federada, poder sortir de casa i ens ho passem molt bé. Vull dir, és que a més és que ens ho passem molt bé.
No, ja té pinta de ser un esport divertit també i que a més amb totes les accions que feu i tot el que treballeu, que ho viviu i que teniu ganes, com bé m'expliques, de seguir promocionant-lo i que la gent el conegui i que s'impliqui tant com vosaltres, que al final és un esport igual de vàlid que la resta i que s'ha de donar a conèixer perquè no el perdem, perquè és això, vull dir, és un esport molt català que hauríem d'aconseguir que això, que la gent jove s'impliqués i s'apuntés també,
sí,
a practicar-lo.
A veure, nosaltres a Girona som potser la província que tenim, som la província que tenim menys clubs, i és així. Barcelona en té molts, Lleida en té molts, Lleida en té moltíssims, té totes les categories i no sé què vol dir, però ells ho tenen, també ho tenen més arrelat, perquè ells abans d'existir la federació ja jugaven molt i molt a bitlles. Però aquí a Girona jo crec que abans també jugava a bitlles, perquè a mi m'es va sobtar molt que vaig visitar, per exemple, la casa d'en Salvador Dalí i a l'escala de casa seva hi tenia un joc de bitlles. Aleshores vol dir que les bitlles ja existien a Girona també, a veure, existien a tot arreu, però que es va deixar de jugar i es va perdre. D'alguna manera, nosaltres hem tornat a reviure les bitlles aquí i intentem de que la cosa tiri endavant i que funcioni. La millor manera, crec jo, és des de les escoles i que les escoles s'impliquessin una mica. Jo ho veig així. Nosaltres ja fem tot el que podem. I els mitjans de difusió, doncs, també ens ajudaria molt i molt i molt que també hi prenguessin part.
Victòria, hola, sóc l'Anna. També tenia una pregunta per tu.
Digue'm.
Sí, ara que deies això que comentaves, que a nivell provincial doncs Girona és la que té menys clubs, entenc que a nivell comarcal també ha quedat molt reduït. Llavors jo et volia preguntar quin és el futur que li espera aquest esport?
A veure, el futur d'aquest esport, jo te diria molt clarament, la implicació de tothom una mica i de tirar-lo endavant. Jo més veig aquesta sortida.
Uh-huh.
Sempre existiran les bitlles, perquè sempre en una festa major de poble hi ha moltes coses i moltes activitats a fer. I una pot ser les bitlles, que no... O sigui, no te suposa cap despesa i és un entreteniment. Aleshores, jo crec que sí, que a poc doncs irem seguint jugant a bitlles, irem no potser de la manera que voldríem tots, però a poc sí, a poc hem de seguir.
I tant, i tant.
Aquesta és la idea dels bitllaires,
Molt bé, doncs Victòria Medinyà del Club Cremats de Mont-ras, moltes gràcies per passar avui pel Supermatí.
Gràcies, Victòria.
Molt bé, gràcies a vosaltres i encantada d'estar amb vosaltres des de Mont-ras.
Gràcies, bon que dia. Vagi bé.
Gràcies.
Adéu.
Adéu.
Nosaltres acabarem aquest supermatí d'avui, dilluns, dia 19 d'abril, fent un últim repàs a la previsió del temps amb l'Albert Aparicio.
Temps majoritàriament assolellat aquest dilluns, tot i la presència d'alguns intervals de núvols prims poc abundants. La temperatura mínima s'ha situat entre els 4 i els 6 graus al Baix Empordà i els propers dies pujarà amb una màxima al voltant dels 18 graus. Entre demà al migdia i la jornada de dimecres, temps més inestable amb nuvolades i algunes precipitacions, en general de caràcter feble, durant la jornada de dimecres. A partir de dijous al migdia, més estones de sol i Sant Jordi a dia d'avui, els mapes ens indiquen que farà bon temps sense pluja.
Moltes gràcies, Albert. Nosaltres acabem aquí el programa d'avui. Moltes gràcies per escoltar-nos i, com ja sabeu, tornem demà. I, mentrestant, totes les notícies a la nostra web radiocapital.cat. Fins demà.